Bé, ja els dèiem res fa uns minuts, a l'inici del programa el passat divendres. Cap al migdia, l'Oficina Antifrau de Catalunya feia arribar a l'alcaldessa Aurora Carbonell i a Nacho Rubí la resolució a les denúncies que el partit va presentar a l'ENS a finals de desembre sobre allò que potser algú podia intuir perquè ha estat motiu de conversa i de controvèrsia durant molts mesos, però que mai no es va dir en veu alta. Anem pel principi d'aquesta història. La nota de premsa que el passat 3 de febrer va publicar Fets per Sitges. Una nota de premsa que deia: Fets per Sitges denuncia irregularitats en la gestió de l'equip de govern. A Fets per Sitges mantenim el nostre compromís amb la transparència, l'honestedat i la responsabilitat. Per aquest motiu, hem presentat dues denúncies davant l'Oficina Antifrau per posar en coneixement possibles irregularitats en la gestió de l'actual equip de govern, format per Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent i Verds en Comú Sitges. L'Oficina Antifrau de Catalunya deia aquesta nota de Fets per Sitges del passat 3 de febrer, admès a tràmit les nostres denúncies presentades els dies 27 i 30 de desembre del 2024 amb els números de registre, bla, 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 bla. Segons la resolució de l'Oficina Antifrau dictada el 24 de gener, s'ha establert l'acceptació formal de les denúncies presentades per Fets per Sitges i la comunicació de l'admissió de les denúncies a la persona denunciada. Aquesta decisió confirma que els fets denunciats mereixen ser analitzats en profunditat dins del marc d'actuació de l'Oficina Antifrau. Des de Fets per Sitges continuarem vetllant per la transparència en la gestió municipal i treballant per garantir una administració responsable i al servei de la ciutadania. Com els dèiem, això passava el 3 de febrer. 5 de febrer, al ple dels pressupostos, 6 de febrer era dijous gras, que lluny ens queda dijous gras, en aquell ple dels pressupostos, a la intervenció de Nacho Rubí, no es va parlar explícitament d'aquesta denúncia a l'Oficina Antifrau, es va parlar, recordaran tots vostès, d'aquella altra denúncia que en veu alta va expressar el regidor de Fets per Sitges sobre les pressions que havien pogut exercir membres del govern a treballadors municipals, però de l'assumpte de l'Oficina Antifrau no se'n va parlar així d'una forma explícita. El tema no va aparèixer de forma directa. Quan varen tenir a l'alcaldessa Aurora Carbonell el 25 de febrer, dies després del ple municipal dels pressupostos, passat el Carnaval, varen, òbviament, preguntar-li sobre aquesta denúncia que Fets per Sitges va fer a l'Oficina Antifrau. Aurora Carbonell responia això.
No ho sé, això és com quan va dir, és que he anat a Antifrau. Bueno, pues molt bé, Antifrau, va, tothom pot anar.
És que us anava a preguntar per aquí, des d'Antifrau ha rebut l'Ajuntament
sí,
algun
ho hem
comunicat?
Rebut, sí, n'hem rebut altres també.
Sí,
ho dic
sí,
perquè
sí.
Antifrau, per exemple, no fa molt es va arribar doncs, una queixa d'una persona que hi havia paneroles en un restaurant o sobre ocupació de terrasses. O, no sé, el contracte de neteja. Vull dir, t'arriben diverses preguntes, però són d'aquest tipus les preguntes. El que passa és que Antifrau, i està molt bé, i a mi em sembla que és molt correcte el que fa, són anònims, normalment. El que és estrany és que un digui, jo he anat a Antifrau, i després no diguis el que has preguntat, però dius que has anat a Antifrau. A veure, Antifrau pot anar a tothom, i de fet hi va, i no passa res.
Per tant, entenc que l'Ajuntament ja sap quina ha estat la denúncia
antifrau.
Que ha formulat.
I nosaltres sempre a disposició hem donat absolutament. El que passa, el que és més curiós, és que un regidor per demanar alguns documents vagi a Antifrau, quan ja ens els ha demanat també nosaltres, perquè un regidor, a diferència que un ciutadà, pot demanar el que vulgui, té accés a tots els documents que vulgui. Un ciutadà no, per això un ciutadà moltes vegades va Antifrau i diu, jo vull veure aquest contracte com s'ha fet, o, pues perfecte, cap problema, un regidor ho pot fer i de fet ho fan.
Per tant, entenc que són consultes en relació a serveis municipals,
no
a gestió.
Jo no ho puc dir perquè Antifrau és anònim i en principi jo no puc dir el que es demana, però les consultes que es fan normalment és així. I Antifrau el que fa és que l'únic que fa és que et demana
consultes
tota la informació.
Consultes vinculades a procediments de gestió.
Llavors, sí, perquè ha de ser amb algú relacionat amb l'administració pública. Antifrau el que fa és que et demana la informació i tampoc després no ho sabem. Ja. Ells, si creuen que això té que anar a fiscalia o el que sigui, ho envia, i si no, ho arxiva.
Antifrau,
però tampoc ho sabem.
Antifrau no comunica el desenvolupament d'aquesta denúncia a l'interessat, al denunciat, per dir-ho així?
No, amb nosaltres no. Ho dic perquè altres vegades, per exemple, Antifrau pues, també temes de recursos humans, hi ha treballadors que hi van, i normalment no et diuen com acaba, però se suposa que si passa temps i ja ningú t'ha dit res més, pues, doncs que ja en tenien prou amb la informació. Ells et demanen informació, bàsicament, de el que la persona denuncia. No?
Però que pel que fa a l'alcaldessa, diguem-ne, res a posar en marxa després del que va succeir en el ple.
Res.
Bé, això és el que ens comentava Aurora Carbonell el passat 25 de febrer, com els dèiem, 23 setmanes després de la nota de premsa de Fets per Sitges. Què ens va comentar Ignasi Rubí el passat 4 de març, evidentment a l'entorn d'aquesta denúncia, d'aquestes denúncies que havia fet Fets per Sitges a l'oficina antifrau? Aquesta va ser íntegrament la conversa, el diàleg que vàrem mantenir sobre aquest assumpte amb l'intenció de saber-ne alguna cosa més. Però, com els dèiem, fins aquell moment, en veu alta, no s'havia exposat els motius, no s'havien exposat els motius de la denúncia. A Nacho Rubí li deuen haver reclamat molt aquests dies que intentés dir alguna cosa més que el que va dir a l'entorn d'aquesta nota de premsa del partit sobre la denúncia a l'oficina antifrau.
El que va dir la nota de premsa.
El que va dir la nota de premsa.
Sí, doncs evidentment no. Pues seguint una mateixa...
Diguem-ne que s'emmarca en el mateix...
Evidentment, nosaltres seguint l'assessorament, nosaltres no farem cap afirmació ni farem res al respecte, perquè és un procediment que entenem que està obert i, per tant, nosaltres respectem, diguéssim, el procediment que ha de seguir tot això i ens mantenim al marge perquè no volem interferir.
Perquè tothom ens pugui entendre. Des del punt de vista de procediment, com funciona això?
Bueno, pues és un ens que està obert a tota la ciutadania, l'oficina antifrau, que qualsevol ciutadà pot instar a fer una denúncia.
No cal càrrec públic ni no càrrec públic.
No cal que sigui, coneixedor. I aleshores, quan un fa, creu que hi ha alguna irregularitat, no? pues ho posa en coneixement, passa un procés de validació, aquesta, diguéssim, comunicat.
Aquesta denúncia inicial, per dir-ho així.
Inicial, i d'aquí s'obre un procediment que ells et comenten si pel teu càrrec, o que pot ser un funcionari, o perquè està veient coses que no els hi agrada i per no tenir aquesta pressió, diguéssim, dels jefes, entre cometes, que en aquest cas serien els polítics, et comenten si vols fer-ho d'una manera...
Anònima.
Aleshores, tu tens la
capacitat
de decidir...
No hagués calgut en cap moment, en aquest sentit, Nacho Rubí tenia l'absoluta llibertat de
correcte,
dir
correcte.
Això ho mantenim en l'anonimat i no fem públic que hem tramitat
correcte.
Aquesta denúncia a l'oficina antifrau.
I nosaltres vam decidir en el seu moment pues no fer-ho anònim.
Per què?
Perquè portem molta feina, perquè hem valorat, ens estan fent una visió molt externa de lo que és la nostra formació política, i al final ens adonem, per lo que et parlava abans dels canals de comunicació, que treballem moltíssim, fem moltíssima feina, i al final no queda reflexada aquesta feina. Aleshores, no queda reflexada que som l'única formació política que amb qualsevol document intenta fer al·legacions per millorar el document, que fiscalitzem el govern amb temps i forma de lo que podem, que les mocions, no portant-les nosaltres, intentem, pues, si hi ha algú de millorar. I tot això ens hem adonat moltes vegades que això no sabem traslladar-ho a lo que és l'opinió pública. I aleshores quedem als plens com un partit més, quan és un partit que tenim un grup de persones que estan treballant i que ho hem de visibilitzar. D'aquesta manera, nosaltres, quan veiem presumptament alguna irregularitat, nosaltres ja n'hi ha prou, perquè tot això és conseqüència de fer feina, de treballar moltíssim. Aleshores, una miqueta per escenificar que nosaltres fem un control rigorós i moltes coses que segurament se'ns escapen, perquè és així, perquè no arribem mai a tots els jocs, fiscalitzem molt el govern. I una de les maneres d'això era no fer-ho d'una forma anònima, sinó simplement que veiessin que Fets per Sitges estava portant una línia rigorosa de seguiment del govern. Per si
d'alguna manera això suposa també assumir un cert risc.
El risc...
En el sentit de si la denúncia no prospera, pues, o entén l'oficina antifrau que això no té recorregut.
Si jo no prospera, me n'alegraré molt. Me n'alegraré molt, de veritat. Perquè si va com té que anar o no va com té que anar, com sempre ens costarà molts diners als sitgetans, molts, molts diners. I això és una vergonya. Aleshores, m'agradaria, i la gent es pot pensar, al final, nosaltres ens estimem Sitges, no? I la gent es pensi que un disfruta fent aquestes actuacions. I m'agradaria equivocar-nos. Mira el que et dic, m'agradaria equivocar-nos. Perquè al final, com sempre, Sitges acaba pagant la mala praxis de regidors, i regidores i batlleses d'aquest govern, malauradament al final queda tot endarrerit, com sempre, i acaba pagant el poble de Sitges la seva desídia i la seva, segurament, digue-li, incompetència barra no saber fer bé les coses.
Entenc, per tant, que sense entrar en detalls de l'assumpte, perquè està en procés de tramitació, això faria, a partir del que dieu, per poc que un comenci a pensar, això faria referència a una qüestió de gestió municipal.
Deixem-ho...
Dit així a,
sí,
a l'engròs.
És dins de l'àmbit municipal.
Dins de l'àmbit municipal i dins d'un àmbit de gestió municipal.
És un...
D'acord. Quin, i no sé si dir, quin timing té això?
Bueno, està obert el tema.
Vull dir, un mes, dos mesos, tres, sis...
No ho sé.
No sé què acostuma...
No ho
sabeu.
No ho sé.
Això és el que ens deia Nacho Rubí el 4 de març. Com els comentàvem, s'ha arxivat aquest assumpte per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que va enviar sengles comunicacions el passat divendres, tant a l'alcaldessa, òbviament, qualitat de presidenta de la corporació, com a Nacho Rubí, en qualitat de regidor de Fets per Sitges. En el cas de la comunicació a l'alcaldessa, ara ja els podem dir de què anava aquest assumpte. Per bé que, com els dèiem també al principi del programa, més d'un ho podia intuir perquè ha estat una d'aquelles qüestions que ha despertat més controvèrsia els darrers mesos. L'assumpte dit per l'Oficina Antifrau de Catalunya és: per assumptes i irregularitats produïdes durant la prestació obligatòria del contracte dels serveis de neteja viària, recollida de residus municipals i gestió de la deixalleria municipal, altres irregularitats en determinats contractes menors de subministrament de pilones, de material elèctric i aigua i de material de ferreteria adjudicats a l'Ajuntament de Sitges. Aquest és el moll de l'os d'aquestes dues denúncies que va presentar Fets per Sitges. I l'Oficina Antifrau de Catalunya notificava a l'alcaldessa, en qualitat òbviament de presidenta de la institució, que dita denúncia ha resultat arxivada atès que de l'anàlisi de la documentació examinada no s'ha pogut inferir un risc superior a l'habitual propi intrínsec a la gestió de la cosa pública i a la presa de decisions sobre recursos públics o altres elements o indicadors en relació amb els fets denunciats que justifiquin la continuació de les actuacions indagatòries sense perjudici de la possibilitat d'incoar, d'obrir, expedient corresponent si es constatessin dades, elements o circumstàncies determinants de les quals no se'n té coneixement en aquest moment. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Què vol dir això?
Això vol dir, bàsicament, que evidentment les denúncies per l'anàlisi que s'ha fet des de l'Oficina Antifrau doncs queden arxivades perquè doncs no s'han trobat elements que justifiqui la continuació de les investigacions i, òbviament, doncs es deixa sempre la porta oberta que si haguessin nous elements que no doncs coneix actualment l'Oficina Antifrau, doncs es pogués tornar a obrir. Això és un, diguem, és el formalisme amb el que acostuma l'Oficina Antifrau a tancar aquestes les denúncies que, que acaba arxivant.
En el cas de la notificació enviada al regidor Nacho Rubí, que ens ha fet arribar també, diu, explica, òbviament, amb la qualitat de denunciant, hi ha una explicació més enraonada de tota la motivació. Diu, entre altres coses, i així els ho podrem explicar encara una miqueta més de detall, en relació amb les incidències produïdes durant el període de prestació obligatòria del contracte dels serveis de neteja viària, recollida de residus municipals i gestió de la deixalleria municipal, tot i la concurrència de possibles actuacions merament irregulars o contràries al principi de la bona gestió pública, en el curs de les actuacions engegades no s'ha pogut apreciar, almenys indiciàriament, cap element o indicador de corrupció, ni s'ha pogut inferir un risc superior a l'habitual propi intrínsec a la gestió de la cosa pública i a la presa de decisions sobre recursos públics, la qual cosa suposaria, d'acord amb l'article bla 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 bla, etc. Què vol dir això?
Això vol dir, bàsicament, allò que hem parlat més d'una vegada, que és que la llei és estricta i últimament és molt més estricta.
Pel que fa als procediments de gestió.
Pel que fa als procediments, i de vegades hi ha la impossibilitat / incapacitat de poder cenyir-se estrictament en la llei per poder prestar determinats serveis. I això què és? Això és una irregularitat.
D'acord.
Totes les irregularitats són males praxis o són delictes? No. i és el que està dient aquí l'oficina antifrau. Per què? Perquè el bé superior, que és la prestació del servei, està per sobre, diguem, del seguiment estricte de la línia administrativa necessària per determinats afers.
Per tant, d'alguna manera aquí hi posaríem allò que és tan comú en els plens municipals de les objeccions.
Correcte.
Que fan,
és que les objeccions són això.
Són això.
És que
no estàs fent bé el procediment.
Intervenció detecta que hi ha aspectes del procediment que no es fan correctament, i aleshores té l'obligació legal de presentar una objecció. Aquesta objecció pot ser suspensiva o no pot ser suspensiva. Si no és suspensiva, el procediment continua. Si és suspensiva, s'ha d'aixecar amb un decret d'alcaldia, diguem, que expliqui, que raoni el motiu pel qual no es pot seguir el procediment, i el procediment continua. S'ha reconegut el mateix ajuntament, per tant, reconeix l'existència d'una irregularitat en la tramitació, la justifica o l'explica el motiu pel qual no pot actuar d'una altra manera i el procediment també continua.
D'acord. Per tant, d'alguna forma, l'oficina antifrau també posa coherència al quelcom bastant quotidià, que és, com els dèiem, el fet que els habilitats diguin en el seu moment no estàs fent el procediment correctament, però a la vegada jo no puc dir que estiguis obrant o que el que estiguis fent sigui un delicte, perquè hi ha un bé superior que t'ha obligat a fer les coses com les has fet.
Perquè aquí el que mana és la intenció.
D'acord.
És a dir,
una vegada més, que es demostri mala intenció
o una intenció per afavorir específicament algú. Aquí és on entrem en l'aspecte denunciable de delicte. Ara, la mera irregularitat, per això ho diu d'aquesta manera, actuacions merament irregulars.
D'acord.
La mera irregularitat habitual en la gestió pública, en totes les administracions.
Irregularitats, repetim, que venen relacionades amb un bé superior, que és, com deia Joan, la prestació del servei.
Per què? Doncs perquè les lleis són necessàriament estrictes i la gestió del dia a dia és molt complexa, que amb tot el volum de qüestions que s'han de tractar es puguin cenyir. I sobretot, moltes vegades, o en contractes molt grans, com és el cas, per exemple, del de Precero.
Anem per una altra qüestió, un altre paràgraf d'aquesta resolució que s'envia a Nacho Rubí. Quan els contractes menors considerats irregulars en la denúncia sobre els que s'afirma s'hauria produït un fraccionament il·lícit per haver-se adjudicat anteriorment contractes amb anàleg objecte, de la qual cosa es conclou que tenen una naturalesa recurrent que no permetria la seva adjudicació com a menors, s'ha comprovat que en la majoria d'aquests contractes, llevat del de subministrament de material elèctric i d'aigua, l'adjudicatari en qüestió va resultar ser una mercantil diferent a les adjudicatàries dels contractes menors denunciats, per la qual cosa no es podria predicar dels mateixos que es van fer amb fraccionament irregular del seu objecte amb la calculada voluntat d'eludir els procediments ordinaris d'adjudicació. Què vol dir això?
Això vol dir, bàsicament, que en principi tots els contractes menors que tenen una continuïtat en el temps i que superen el límit dels 15.000 euros,
sí,
haurien de licitar-se.
D'acord.
I aleshores establir una licitació. Això no és sempre possible, perquè els procediments de licitació són molt lents. I què passa? Moltes vegades es fan adjudicacions de contractes menors consecutius pel mateix objecte a empreses diferents.
D'acord.
I això és el que ens està dient aquí antifrau. Efectivament, hi ha una concatenació de contractes menors, però aquests, excepte en un cas,
no van a parar a la mateixa empresa.
I, per tant, s'entén que no hi ha una voluntat manifesta
de
beneficiar-ho al mateix.
D'acord.
Que seria la part que seria, doncs, més fosca o més difícil d'explicar.
Sí.
En aquest cas, en haver una concatenació diferent d'empreses que es van fer càrrec d'aquests contractes menors, s'entén que l'objecte final ha de ser sempre la possibilitat de convocar les licitacions, però clar, com al final s'ha de licitar tot, la capacitat organitzativa de l'administració de l'Ajuntament o de qualsevol administració per licitar-ho tot és limitada.
Anem per al tercer paràgraf. El fet que, finalitzada la vigència d'un contracte de subministrament licitat pel procediment ordinari, es procedeixi a l'adjudicació d'un contracte de subministrament de material anàleg, en aquest cas material elèctric, mitjançant un contracte menor, no resulta, diu l'Oficina Antifrau, per si sol indicatiu de frau, si no va acompanyat d'altres indicis objectius que no s'han apreciat en aquestes actuacions, que la voluntat de l'entitat contractant sigui la d'eludir la concurrència inherent als procediments ordinaris de contractació. Tampoc s'ha pogut acreditar que s'hagi produït un incompliment de l'obligació de programació i bona gestió de tal naturalesa que pugui arribar-se a afirmar que la contractació feta concorri d'un vici de nul·litat de ple dret de l'article bla bla bla. Què vol dir això?
Això vol dir, bàsicament, que quan s'acaba una licitació, si no s'ha fet una altra licitació, està acceptat que es pugui fer un contracte menor, que, diguem, en la jerga,
sí,
en la terminologia, en l'argot, perdó, és el que s'anomena un contracte pont, que és el contracte que es fa entre licitacions. Clar, si tu estàs, si tu acabes la licitació, has de continuar prestant el servei i, pel que sigui, no hi ha hagut temps material per poder organitzar una nova licitació...
Què és el que va succeir?
Has de fer un contracte d'alguna manera que permeti mantenir el servei, perquè el que no pots és renunciar a la prestació d'un determinat servei. Aleshores, es fa un contracte menor mentre es prepara la nova licitació. Què ens està dient aquí? Que si no hi ha, doncs, més elements que permetin entendre que hi ha hagut una voluntat...
Per tant, de nou, una intenció...
de doncs, saltar-se el procediment de licitació, doncs no n'hi ha prou per concórrer que, per entendre que hi ha hagut aquí un frau.
Aha. Per tant, entendríem, comptat i debatut, que l'Oficina Antifrau el que diu és que hi ha hagut procediments incorrectes respecte a la llei, com dirien en el seu moment, procediments incorrectes, vull dir metodologia,
sí,
gestió, una gestió que no s'ajusta,
però
hi ha una priorització del bé superior.
I en el mateix escrit es reconeix que no va en contra de la gestió habitual que han de fer les administracions
públiques per poder prestar serveis fonamentals. D'acord.
I per tant, doncs, com no s'ha sortit d'aquests estàndards, hi ha una, ara no recordo en quin punt, però hi ha una frase que ho diu molt clar, és a dir, que mentre no en sortim dels procediments habituals, aquestes irregularitats estan contemplades perquè per la impossibilitat de poder gestionar el volum de qüestions.
Per tant, hi ha aquí una priorització de la necessitat de mantenir un servei públic per davant, en aquest sentit, de la també obligació de complir la llei.
Correcte,
en aquest cas,
perquè l'objecte final és la prestació del servei i només hi hauria una situació manifestament irregular quan això es fes amb la intenció d'afavorir algú.
A un tercer, sigui una empresa, sigui un particular, qui sigui. Per tant, d'alguna manera, Antifrau diu el més o menys el que seria motiu d'un debat en un ple municipal, quan els habilitats diuen en veu alta no, aquest procediment s'ha de fer d'una altra manera d'acord amb la llei, i els polítics diuen en veu alta sí, el servei s'ha de prestar tal, tal, tal. D'alguna forma, negre sobre blanc, Antifrau diu això. S'arxiva les denúncies de fets per Sitges vinculades, repetim, a la gestió del contracte de neteja, fonamentalment parlant, i a partir d'aquestes comunicacions que van arribar el passat divendres, qui n'ha fet pública la seva opinió a través de les xarxes ha estat el propi Fets per Sitges. El passat divendres, la formació de Nacho Rubí deien: des de Fets per Sitges volem informar que, arran de les informacions que van fer arribar pel seu estudi a l'Oficina Antifrau de Catalunya, s'ha decidit arxivar el cas per no apreciar-se indicis suficients de responsabilitat penal o administrativa. Tot i això, l'informe, diu Fets per Sitges, assenyala diversos aspectes rellevants. Pràctiques de gestió que podrien ser contràries als principis de bona administració, contractació menor amb risc de fraccionament injustificat i situacions contractuals complexes com la judicialització i resolució extrajudicial del contracte de neteja. Perquè, fem un apunt aquí també, hi ha en l'exposició de motius de l'Oficina Antifrau de Catalunya es fa referència a que en el seu moment clar, ara ja no, perquè es va resoldre. Però en el seu moment, aquest assumpte de la pròrroga del contracte de neteja estava judicialitzat.
Correcte. De fet, un dels motius pels quals també s'acaba arxivant aquesta denúncia és que, després de la judicialització, ho explica el mateix escrit, hi va haver un pacte entre l'empresa i l'Ajuntament que es va considerar la finalització convencional més favorable als interessos públics municipals. I per tant, doncs,
recordaran que l'empresa de neteja va obrir un litigi a l'Ajuntament per entendre que no s'havia la pròrroga del contracte de neteja no s'havia gestionat tal com s'havia de gestionar, i no va ser fins que es va arribar a aquest acord extrajudicial entre l'Ajuntament i l'empresa de la neteja, òbviament amb diners pel mig.
Correcte.
Que no es va resoldre aquest assumpte.
I he trobat el fragment al que feia referència.
Una qüestió, Joan, aleshores entenc que l'oficina antifrau no es fica mai a valorar aquells processos que poden estar en el marc d'un judici.
No, clar.
O en l'àmbit judicial,
no, un cop
és a dir,
qüestió.
Si hi ha alguna cosa oberta en l'àmbit judicial, l'oficina antifrau
no necessàriament. Perquè, a veure, això és una qüestió de procediments. Això estava en un contenciós administratiu. Però, si l'oficina antifrau hagués valorat la possibilitat que hi hagués hagut una possible delicte penal, sí que podria obrir un procediment. Per què? Doncs perquè el dret penal paralitza qualsevol altre procediment.
D'acord?
És a dir que si hagués hagut una actuació penal ja no hagués entrat, evidentment, però si havent-hi una contenciosa administrativa, si hi hagués hagut indicis d'una qüestió penal, hagués aturat sempre i quan el procediment hagués estat obert.
Està
que no
clar,
ho estava,
està clar.
És a dir, que això ja és
és un procediment que ja estava tancat.
Correcte.
Aleshores, allò que m'havies dit...
És una frase, diu: no s'ha pogut inferir un risc superior a l'habitual propi i intrínsec a la gestió de la cosa pública i a la presa de decisions sobre recursos públics. És a dir...
La cosa pública està per damunt de tot.
No, i que les decisions o les irregularitats
en la gestió del procediment
tenen un risc. Però aquest risc, diguem, que també té uns estàndards. Si es cometen, però estan per sota d'aquests estàndards...
Diguem-ne que estan en la mitjana de la gestió de la cosa pública.
Correcte, i és el que acaba dient aquí. És a dir, és veritat, hi ha hagut algun procediment que no s'ha fet al 100% com marca el dret administratiu, però diguem que cap d'aquests està per sobre, diguem, de l'estàndard en les administracions.
Això no exclou que, com s'ha dit manta vegades també, tots aquells procediments, diguem-ne, que a hores d'ara podríem definir com contractes anuals per un determinat servei, això ha d'acabar licitant-se.
Tot.
Recordant també que l'alcaldessa ens va dir que per licitar-ho tot necessites una maquinària administrativa molt forta, perquè les licitacions són processos llarguíssims
i
si algú presenta objeccions a la licitació, més llarguíssims encara.
I el que dèiem de la llei, els contractes menors són els que estan per sota de 15.000 euros, per sobre de 15.000 euros en el cas, i per sobre de 40.000 en el cas d'obres. Sí, però per licitar ho has de licitar tot, no el que està per sobre de 15.000 euros.
D'acord.
Tot. És a dir, si
el que està per sobre i el que està per sota.
Si hi ha un contracte de qualsevol cosa de 1.000 euros recurrent, també s'hauria de licitar.
Això és el que diu la llei,
No fer-ho també és una irregularitat.
Sí. És diferent no fer-ho, suposo, durant 3 anys que durant 10, que
però
durant 15.
Però la capacitat de la maquinària administrativa de l'Ajuntament per poder licitar tot.
Tots i cadascun dels processos que...
És, per tant, clar, si quan poses la lupa...
D'aquí que parléssim fa un moment de la intencionalitat com un criteri de valor importantíssim aquí a l'hora de fer aquest balanç. Ens havíem quedat en la meitat de la lectura dels tuits de Fets per Sitges. No, més perquè havíem d'aclarir això també. Finalitzaven els tuits de Fets per Sitges dient: des de Fets per Sitges vam actuar per responsabilitat i per responsabilitat continuarem exercint la nostra funció de fiscalització del govern, com també altres propostes positives per la millora de Sitges que han estat presentades i aprovades. Sitges mereix transparència i bon govern. I així finalitzava el tuit, la corrua de tuits de Fets per Sitges el passat divendres. comptat i debatut, com els assenyava, com els assenyalàvem al principi, com els hem dit, l'Oficina Antifrau de Catalunya arxiva les dues denúncies que Fets per Sitges va obrir fent referència a la gestió del servei de la neteja. Hem intentat explicar-ho de la mateixa la manera més fàcil possible, però tampoc són qüestions massa fàcils, però com deia Nacho Rubí, i deia al final de l'entrevista, a mi m'agradaria que tot això doncs acabés de la millor manera, doncs des del punt de vista dels interessos públics acaba de la millor manera, perquè si no, com ell mateix va comentar, potser costaria idees, potser que sí, doncs acaba així, arxivat. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.